Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
@eldivancòpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Yo siempre quise viajar, siempre quise conocer mundo. A mí Barcelona se me quedaba pequeño. Me sentía pues que me ahogaba, que se me cortaban las alas. Y yo estudié periodismo con la idea de dedicarme a ser corresponsal de zonas de conflicto y en particular a zones de conflicte referides al món islàmic, no?
Quan estava la Així comença el documental Regreso a Raqqa, que narra el segrest del nostre company periodista del periòdico, Marc Marginedes. A Síria, Estat Islàmic, el van segrestar ell i a 18 persones més, periodistes i membres d'organitzacions humanitàries. Parlàvem llavors d'en Marc, d'en Javier Espinosa de los Monteros, reporter del diari El Mundo, i del fotògraf Ricard García Vilanova, els tres periodistes d'Espanya segrestats del setembre del 2013 al març del 2014, quan la nacionalitat d'origen era determinant per ser alliberat o executat.
They wanted 2 million euros for my life, and that is unrealistic high. Like, it is completely insane. Especially when you look at other kidnapping cases.
They wanted $137 million. I mean, countries...
Sentíem el company danès de Marc Marginedes, també segrestat, valorant la possibilitat de pagar el rescat. Rescat? Amb diner públic? Amb diners privats? Als Estats Units el govern no pagava rescats i perseguia fins a la presó aquells privats, per exemple, la família o els amics, que ho intentessin.
There is awful tragic news from overseas.
Tout d'abord, qui suscite l'indignation aux États-Unis dans le monde.
La decapitació d'un periodista nord-americà segrestat des de feia 2 anys.
Les televisions del món informaven de l'execució del nord-americà James Foley.
El teléfono donde siempre recibía la información me llamó a las 9 de la mañana del domingo o a las 8:30 y digo, una de dos. A esta hora domingo o ha pasado algo muy malo o está liberado. Y nada, cogí el teléfono corriendo y nada, me dicen Marcos, finalmente lo han liberado y ahora te va a llamar desde Turquía. Y nada, corriendo, bueno, es que no puedo expresar, gritando, llorando, dando gracias a Dios. Arrodillada, bueno, brutal. Y toda mi familia que estaba durmiendo domingo se levantaron de los gritos. Y cuando me llamó Marcos, bueno, es que no me lo podía creer. No me dejaba hablar, yo Marcos, llorando los dos, no me dejaba hablar. Y él me dijo, lo siento, nos pedía perdón por lo que nos había hecho, que lo sentía muchísimo, que no volvería a pasar. Tenía como un sentimiento de culpabilidad y luego en seco cortó y nos dijo, Cristina, hay muchísimos más periodistas, hay muchísimos más, solo he podido salir yo. Llorando, él llorando, yo, todos llorando.
Aquesta és la Cristina, la germana d'en Marc. Aquell dia, el 2 de març de 2014, mig any després del començament del segrest, personalment el van viure així al capdavant del suplement aquí a Catalunya Ràdio.
En total el viatge ha estat un viatge d'un mes sencer. He entrat il·legalment, clandestinament, en el país perquè no es pot entrar...
Aquesta és la veu de Marc Marginedes. Ja sabeu, us ho hem dit ara fa una hora i mitja aproximadament, que tenim una magnífica notícia. Estava segrestat a Síria d'ençà del 4 de setembre...
El divan amb Sílvia Còpulo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Marc Marginedes, quina il·lusió tornar-te aquí tan a prop. Benvingut al divan.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, Sílvia.
No, gràcies a tu per la gran feina que hi ha, més crec donant suport a aquest gran reportatge amb l'Albert Soler i en Raül Cuevas dirigint-lo,
Sí, exacte, sí.
Ara, quan pujàvem a l'escala aquí cap a l'estudi 10 del divan de Catalunya Ràdio, em deia, és tan contingut allò, no hi ha ni un instant afegit i, en canvi, és una gran feina que queda per a la història, també, d'entendre què passa, no?
Exacte, jo penso que aquest documental, per mi, té una gran virtut, i que no... Ja s'han fet documentals d'aquest tema, d'aquest segrest a altres països, no a Espanya, a altres països, però tu tens la sensació quan el veus és que tu veus ets espectador. Hi ha una pantalla i tu et separes, és a dir, aquest documental el que té
és que té la virtut, per mi, d'agafar-te, agafar l'espectador i el fica dintre la pantalla. I una mica, diguem-ne, que l'espectador sent el mateix que vam sentir nosaltres, el transporta també a la Síria de, sota control d'Estat Islàmic de l'any 2013-2014, pateix, s'alegra amb la meva germana quan la meva germana rep la notícia de que m'han alliberat,
sí.
Pateix amb els pares de Steven Sotloff, el meu amic, quan es veuen impossibilitats de fer res per rescatar el seu fill. Aleshores, jo penso que això és un documental que queda... Que evidentment, jo penso que es quedarà, no? I que serà un documental referent d'aquest segrest, que a més és un segrest que evidentment és un dels segrestos més mediàtics que hi ha hagut.
Més bèsties. No li sobra ni un gram, eh? Deia ara pujant l'escala. És a dir, que hi ha una contenció emocional volguda.
Sí, exacte. És a dir, amb un segrest com aquest pots treure moltíssims detalls molt escabrosos. És a dir, i personals, també des del punt de vista de com va anar tot. Però nosaltres vam pensar treure, posar elements grocs, o sigui, és a dir, què fèiem, com fèiem certes... És a dir, no, si, com si anàvem al lavabo, jo penso que això no té massa... és una mica, doncs, manipular i desmereixer la història. La història, jo crec que el més important era el patiment, el fet de que tot el que va passar a la família del Steven Sotloff quan no va poder rescatar el seu fill. Jo penso que això no es pot jugar amb aquesta història. I després tampoc no es pot jugar perquè al cap i a la fi això no deixa de ser un... És a dir, és la crisi d'hostatges que hi ha hagut més important els últims anys. Els hostatges espanyols hem sortit els primers i això vol dir que és un èxit. I això s'ha de mantenir, i s'ha de mantenir la prudència, no? Inclús et diré que Estats Units i Gran Bretanya, després d'aquest incident, s'han replantejat moltíssimes coses.
El tema del rescat. Ara ja no persegueixen d'aquesta manera tan bèstia les famílies i els amics?
Jo no... És a dir, el que sí que tinc entès és que, evidentment, les formes que van haver-hi i el sentiment de menyspreu i abandonament que tenien la mare del James Foley, el primer executat, o els pares de Steven Sotloff, és una altra cosa, no? S'han replantejat moltíssimes actituds i moltíssimes coses, i això està bé.
Quan ja havies tornat i estaves aquí, no volies donar entrevistes perquè tenies por que el segrest del periodista o el periodista segrestat es mengés el periodista-periodista.
Exacte, exacte.
El periodista que cobreix conflictes internacionals, l'essència de la persona, no?
Exacte.
Que tot tu series com un segrest amb potes, per dir-ho d'aquesta manera, ho dic carinyosament. Ara ja no? Què ha passat mentrestant? No,
bueno, ara ha passat 8 anys. Evidentment, hi ha una trajectòria. Jo vaig marxar després del segrest a Rússia. He fet coses a Rússia. Tinc moltes coses encara per fer sobre Rússia. De fet, vaig anar a Rússia una mica com a continuació, buscant respostes i sobre el que va passar a Síria. I, bueno, jo en aquests moments no veig cap risc de que el Marc... Més aviat tot el contrari. Crec que aquest documental, que és un documental que a mi em posa, diguem-ne, en una posició de periodista narrador i a la cop protagonista, no hi ha cap perill de que esdevingui una mena de fenomen mediàtic, que jo no vull. Jo no vull ser cap personatge mediàtic, no vull anar als programes de mediàtics per parlar dels segrests, sinó estic aquí en aquests moments per parlar del documental, per parlar dels segrests des del punt de vista com a periodista. I això, per mi, diguem-ne que em dona una mica de garantia de que la meva carrera... Jo, al cap i a la fi, me'n vaig molt aviat a Ucraïna, tornaré...
Amb aquella fe, amb aquella fe, tu continues a Ucraïna, eh?
Tornaré al meu... Quan acabi tot això, quan acabi la promoció del documental, tornaré al meu ordinador...
El teu hàbitat és una zona en conflicte, eh?
El meu hàbit no és anar als programes ni anar... El meu hàbit és escriure.
El teu hàbitat, deia jo.
Exactament.
El teu hàbitat és la zona en conflicte,
exactament.
I dius que te'n vas també buscant respostes, perquè durant tants mesos mesos i després t'has fet moltes preguntes. No totes tenen resposta encara?
Jo crec que ja, és a dir, ja em puc fer una idea molt del que ha passat. Nosaltres hem, jo penso que hem de pensar, ja puc donar un, alguns apunts, no?
Va.
Qui va ser el gran beneficiat de la onada de segrestos a les zones controlades pels rebels durant la guerra siriana?
Cui prodest, eh? Primer és a qui beneficia?
El règim sirià. Es van quedar, les zones controlades pels rebels es van quedar sense testimonis i eren en les zones on es produïen el gruix de les violacions de drets de l'home, de les atrocitats. Després tenim un règim, que això també es diu en el documental, que en un moment de buit de poder, en un moment de revolució, va alliberar unes presoners jihadistes, i aquests presoners jihadistes van prendre el control del moviment.
Damasc, dius que també pot tenir d'alguna manera alguna responsabilitat. Ho deixes anar i no ho acabes d'explicar.
Bueno, aquesta és tot el seu temps.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopulo.
Avui parlem al divan amb el nostre company periodista del periòdico, Marc Marginedes.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Ara anem al documental.
En un secuestro, la verdad es que, bueno, suceden cosas que a veces son inesperadas, ¿no? Y yo llegué a establecer una relación de empatía e incluso de cordialidad con uno de los secuestradores. Se llamaba Najim Lasraoui, era belga, y me mostró un afecto que pareció sorprendente, ¿no? Digamos que se diferenciaba del patrón de psicópata que militaba en el Estado Islámico, ¿no? No disfrutaba viendo el dolor ajeno, una persona que, bueno, que podía sentir incluso hasta piedad por nosotros, y nadie nos podíamos imaginar la barbaridad que llegaría a hacer unos cuantos años después.
Aquest és el Najim Lasraoui.
Najim Lasraoui, sí.
Ui, no ho he dit prou bé. A veure, primer vaig als elements que dius. Empatia i cordialitat amb algú que t'està segrestant. Per què?
Bueno, jo me'n recordo, per exemple, per alguna raó li vaig caure molt bé. Per alguna raó que, saps, en aquesta vida, inclús entre segrestadors i segrestats...
Tot, hi ha persones que et cauen més bé que d'altres.
Exactament. Hi ha la corrent passa o la corrent no passa, Sílvia. Aleshores, això inclús passa entre segrestadors i segrestats. Aleshores, en el meu cas, amb el Najim, doncs, funcionava. Després, una altra cosa, amb ell jo vaig parlar una vegada en àrab i això ho apreciava força. I, bueno, semblava que això... vaig guanyar una mica el seu respecte. Però després també recordo, en general, amb el grup, no? No era una persona que, per exemple, quan ell estava al càrrec de l'intendència, ell no s'oblidava de donar-nos de menjar, mentre que altres companys, no els Beatles, però altres companys, els francesos, doncs s'oblidaven moltes vegades i passaven dies sencers sense menjar res, no? Me'n recordo un dia, per exemple, ens va donar un puré i estava molt fred i ell es va oferir per escalfar-lo. Després també, jo me'n recordo l'últim dia que el vaig veure, va ser, ens estava cridant una habitació, estàvem una mena de... estàvem enmig d'un trasllat i ens cridava cadascú a l'habitació i em va donar les meves claus de la meva compte de Facebook. I ell, bueno, les va apuntar i em va dir, vols alguna cosa, necessites alguna cosa? I jo dic, mira, l'única cosa que vull és que, sisplau, que no se'm separi dels hostatges espanyols. I em va dir, no et preocupis, jo ara t'entrego altra gent, però tornaré a veure't sovint i m'encarregaré d'això. I bueno, ell va ser, evidentment, ell va ser la persona que va entrar dintre del meu perfil de Facebook i va canviar el meu nom per un nom en àrab. I aleshores, bueno... Però en qualsevol cas jo vaig...
Ja no tenies accés.
No, jo... Però, Sílvia, jo estava...
Feia angúnia, clar.
Era ell qui tenia accés. Jo no tenia accés ni un ordenador. Jo estava la majoria de les vegades emmanillat. Però jo li vaig donar les meves claus i ell s'hi va ficar. I en aquell moment, quan s'hi va ficar ell, doncs em va canviar el meu nom, per un nom en àrab. Jo em recordo que els meus amics aquí van...
Ah! No? Exacte, van fer això, exacte, es van espantar exacte, què està passant
exacte,
aquí, eh?
Exactament. Però sí que vaig notar, per exemple, que ell tenia una situació... Bueno, que li queia bé. Amb altres no tenia aquesta relació.
Has dit moltes coses, fixa't. Que d'altres disfrutaven amb el dolor diríem, en fer patir a les persones, a vosaltres, els que estàveu segrestats. Sí. I en aquest mateix tall que ara hem sentit del documental, has dit, no podia imaginar el que passaria anys després. Anys després que es fa explotar en un atemptat a Brussel·les, no és?
Exactament. Jo ara començo a entendre una mica la seva psicologia.
Per què? Què entens ara? Tu com ho entens? Què entens?
Aviam, jo entenc, per exemple, vaig llegir el seu perfil i era el germà que no destacava d'una família. El seu germà gran era un campió d'arts marcials. Mm. I aleshores, penso que és... Perquè, a més, jo sóc una mica també així, no? És a dir, jo sóc la persona... No sóc el gran, sóc el mitjà. Aleshores, el mitjà sempre ha de lluitar per guanyar...
Per fer-se un lloc entre el gran i el petit, perquè no és ben bé res.
Exactament, sí. Exactament. I en el seu cas, evidentment, sí. Jo penso que va ser això. Perquè ell sí que no disfrutava.
Però d'aquí a fer-se explotar en un atemptat que hi ha morts?
Jo no sé, jo penso que està molt radicalitzat, però el que et dic, que en el tracte personal ell no gaudia veient com nosaltres patíem. Això està claríssim. Això era en general. I després, inclús en el meu cas, em va mostrar d'una mica, doncs, bueno, era l'enxufat, en aquest sentit, era l'empatit enxufat.
I has parlat dels Beatles, com aquell que no vol la cosa.
Vale.
I per aquells que no han vist el documental encara, aquest Regreso a Raqqa, qui eren aquests quatre britànics que li dèieu als Beatles?
Exactament.
Res a veure amb el grup de música, eh?
Bueno, tenen una mica a veure, perquè aquest va ser un... això va ser un nom que nosaltres necessitàvem anomenar-los d'una forma que ells no s'adonessin que parlàvem d'ells.
Clar, que no ho identifiquessin,
exactament,
eh?
Exactament, perquè molt pensaven bé. Que podíem estar, ells podien estar al passadís escoltant-nos. Aleshores, això va ser una idea del John Cantley. John Cantley va ser l'únic britànic que va acabar fent cròniques de propaganda sobre estat islàmic. Nosaltres dormíem al costat i ell va dir que podien anar als Beatles perquè cada vegada que entraven a la nostra cella, doncs ens colpejaven. I en anglès, colpejar és to beat us up.
Mm.
Aleshores, és això. La gent, tota la premsa diu que és per el seu accent anglès. No, és perquè ens colpejaven.
Llavors, per què venir d'un país o d'un altre...
Sí.
D'entrada, canviava les possibilitats de ser alliberat o ser executat.
Jo penso que, evidentment, ells tenien amb nosaltres, amb Espanya i inclús amb França, amb altres països, menys problemes. És a dir, un dels problemes importants era la guerra de l'Iraq. Espanya va participar, però no va enviar soldats. En canvi, qui va enviar soldats a la guerra de l'Iraq? Van ser Gran Bretanya i Estats Units. Evidentment, això fa que siguin molt més un objectiu per ells, no? Després, les relacions entre Europa en general i el món àrab sempre són més fàcils que no pas entre Estats Units, evident. La guerra de l'Iraq ha trastocat totalment i per generacions la manca de comunicació que hi ha entre Occident i el món àrab, no? I això està claríssim.
Avui parlem al divan amb el nostre company periodista del periòdico, Marc Marginedes.
Yo había hecho las paces con la idea de morir. Y eso la verdad es que me daba mucha paz y mucha tranquilidad. Y si el precio a pagar por haber cumplido las expectativas de mi vida y haber sido corresponsal es ser... secuestrado, ejecutado con 46 años, pues bueno, lo acepto.
Això és molt fort. Jo quan vaig veure aquest moment en el documental vaig pensar, esclar, però a la vegada quina pau li va donar.
Exacte.
Quina pau haver-ho acceptat. Com va anar això, aquest procés?
Aviam, jo penso primer, bueno, jo sóc una persona creient, sóc cristià, tot i que de vegades, com he estat en contacte amb altres amb altres religions, també em sento capaç de pregar amb...
Llegies l'Alcorà alguna vegada, no?
Sí, jo he llegit part de l'Alcorà,
sí?
I, bueno, jo em puc pregar amb àrab, i puc... I aleshores, per mi, jo el que feia, per exemple, moltes vegades era pregar el Pare Nostre, donava voltes, també pregava la Fàtiha, que és la primera sura de l'Alcorà, que és... Aleshores, penso tot i que evidentment estava molt preocupat i hi havia un instint de supervivència, era molt important, però penso que vaig arribar a una mena d'estat similar al que pot tenir un malalt de càncer, que sap que se'n va, que es morirà, però que ho accepta. Aleshores, un cop que tu acceptes, tota la negativitat desapareix. Jo vaig pensar, per exemple, vaig arribar a la conclusió, bueno, tu has fet el que has volgut a la teva vida. No tothom, has tingut molta sort en general, no tothom que vol dedicar-se a això es pot dedicar a això. No tothom que vol dedicar-se al periodisme internacional. Jo em penso, i aleshores, bueno...
És allò que diu la teva germana, nunca imaginábamos el alcance. El alcance em va agradar molt de la seva vocació de periodista, no?
Però és que, però si una cosa tens tan clara quan ets petit, no? Jo a mi Barcelona era
et constreny, encara ara.
Jo sóc del barri Sarrià.
Sí. No havia sentit mai ningú de Sarrià que li digués barri.
Però per què?
Per què li diuen la zona, bueno, saps? O directament Sarrià, perquè barri, malgrat que no, encara té una connotació com que no és benestant, per dir-ho així, saps?
Bueno, jo no sé, jo en qualsevol
cas... Tu ets de Sarrià,
Jo soc originalment de Sarrià, però jo no em sentia bé a Sarrià, és a dir, jo sempre buscava el centre, sempre m'agradava veure gent diferent... I, bueno, aleshores, i aquesta necessitat d'escapisme, doncs, sempre estava molt present. No d'escapisme, de viatjar, de conèixer món. Jo me'n recordo, per exemple, quan era petit, quan érem petits nosaltres viatjàvem molt menys que el que viatjarà, diguem-ne, la joventut, no?
Sí.
I me'n recordo veient, que tenia com 13, 14 anys, veure el meu llibre d'història d'Espanya. Hi havia el capítol dedicat a la presència dels musulmans a Espanya. Vaig veure una fotografia de la mesquita de Córdoba i vaig dir, ostres, això és preciós, és bonic. Clar, quan tu estàs només acostumat a esglésies romanes, romàniques o gòtiques, és una mica... I si, a més, no estàs bé en el teu entorn, tot hi ha una mica de... Hi ha una necessitat d'escapisme,
de veure món, de veure altres cultures, altres...
De veure món, i també, bueno, doncs, és que no em veia jo en aquest...
O sigui, és a dir, i t'hi veus ara? Gaire estona, no?
En Sarrià, vols dir?
No, Sarrià no, aquí a Barcelona, gaire estona, Barcelona, gaires mesos
seguits. El bo que tinc ara en aquests moments és que he arribat puc viatjar moltíssim, faig pràcticament la mateixa vida que feia a Moscou, em dedico a fer temes, me'n vaig ara de viatge a Ucraïna, he estat fa poc a Bulgària, aleshores, bueno, ara potser ja et som gran i ja és hora de començar a establir a mi i a la meva família aquí, però el viatge, o sigui, és a dir, el component de viatge, el component de moure'm és molt important, segueix sent molt important.
Encara jugues a escacs?
Jo era molt dolent dintre. Era dintre dels que hi ha els hostatges, jo era el pitjor de tot, perquè no sóc bo, o sigui, sóc una persona massa massa òbvia. No ho sembles,
eh?
No, però no és a dir...
L'estratègia, imaginar quan ell mogui per aquí, jo per aquí... No, això, 4 o 5 o 6 moviments...
No sé mentir.
Clar, però poder jugar a escacs, ara ens imaginem des de fora, vol dir que hi ha moltes estones en les que no passa res i es busca una certa tranquil·litat, no?
Però va haver-hi fases al segrest. Abans que apareguessin els Beatles, això podia ser. És a dir, hi havia la primera fase, és a dir, fins al Nadal, des del setembre fins al Nadal, estàvem al càrrec de francesos. Aquests francesos, la intendència era molt dolenta, però podíem una mica fer el que volíem. Tot va canviar a partir del moment que els Beatles, que eren aquests tres, eren tres, i després un altre que era més aviat un henchman, com diríem, un criat, no era, no, uh-huh. no era, però va ser quan van prendre el control i aleshores sí que va ser impossible jugar a escacs, però en aquesta primera fase sí, podíem jugar a escacs. De fet, inclús van fer el Federico Motta, que era un hostatge italià, va fer com una mena de risc i un mapa de risc, i vam arribar a jugar a risc.
Amb trossos de cartró, no?
Sí,
amb el que trobàveu.
Sí, jo ja et dic que ho feien altres. Jo sóc molt dolent amb les mans. Però, bueno, en principi, era era complicat, evidentment, estàvem en sòtans, estàvem, no ens donàvem de menjar, era un joc molt brut, hi havia molts bombardejos perquè era Alep, no era Raqqa, a Raqqa no hi havia bombardejos, a Alep sí que hi havia bombardejos, i aleshores, doncs, això era... bueno, però en qualsevol cas, les condicions de... no era com està el que volien fer els Beatles, que era recrear el Guantánamo.
Tiro enrere, eh? Dèiem acceptar, pensar en positiu per defensar-te, veure que el teu destí no depèn de tu.
Sí.
Això són com passos d'anar elaborant emocionalment el que et passa, malgrat que et puguin dir una frase tan terrible com has vingut aquí, t'ha sortit bé fins ara, però ara et matarem.
A veure, aquesta frase és molt interessant, però aquesta frase no em sembla d'un jihadista.
De qui és, doncs? Algú que et vol espantar?
No, és la frase d'una persona que està farta de periodistes que entren il·legalment de Síria per explicar les atrocitats que fa el règim sirià. I fins aquí puc ser. Hasta aquí puedo leer, com diria Mayra
Gómez. Clar, sí, com deia aquella, la Mayra Gómez, hasta aquí puedo leer. En aquell moment, quan estàvem fent... quan estàvem segrestats, vaig aprendre que no havia de preguntar pel preu del rescat. Vaig aprendre això. I ara aquests dies veient el preu, com es feia, va haver un moment que jo crec que sense acabar-ho de dir vam interioritzar que hem de donar informació al món tanta com puguem, però hi ha coses que si hi entrem posem en perill la vida dels nostres companys. Això era llavors, fa 10 anys, encara és ara.
I tant. És a dir, l'única cosa que puc dir és d'aquest tema és jo estic molt orgullós de ser ciutadà d'un país, d'un estat que es diu Espanya i que no deixa enrere els seus ciutadans.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
@eldivancopolo, el valor de la conversa.
Som avui al Divan amb en Marc Margineres. But when this big winter maya, but when this big mira tal com balla el Marc Margineres. Què és aquesta peça que ens has triat?
Bueno, aquesta peça és Batuan is Big, que vol dir més o menys jo aprecio quan estic amb tu.
Sí.
És una cançó d'una cantant que es diu Warda del Jazairi, Warda d'Algèria. Aquesta cançó va ser de les primeres cançons que jo vaig aprendre del món àrab quan treballava a Algèria. I me'n recordo que al meu xòfer li agradava moltíssim, no? Li agradava moltíssim. I mitjançant aquesta cançó, em vaig anar... O sigui, la música àrab, a les oïdes d'un català, d'un occidental, és molt dura, no? A mi m'encanta.
És molt sinuosa, a la vegada.
Exacte, sí, però molt poca gent l'aprecia. Mm. És a dir, la música àrab, molt poca gent...
Molt seductora.
I tant.
Molt sensual.
Exacte. I aquesta cançó és supersensual. I a més, sí. és tot... I parla del cos, del seu amat, etcètera, no? I és molt, molt sensual. Però les oïdes d'un occidental no l'aprecien. Jo, mentre aquesta cançó, vaig aprendre i ara estic encantat amb Fairuz, Umm Kulthum, Warda al-Jazairi, Mayan al-Hanawi. Jo sóc una... O sigui, m'he convertit, gràcies a Déu, en un expert en música.
Mira-te'l. Quan ja no te'n vagis d'allò, bum, que digues que ja m'he de sentar aquí al barri de Sarrià, doncs et podràs
no,
fer...
No, barri Sarrià no.
Ja ho has vist, que no pinta, que no lliga.
Sants, eixample, però Sarrià no.
Ah, no t'hi sentaràs al barri de Sarrià?
No.
Doncs
no,
quan
no,
estiguis no. Per un altre, podràs fer de crític musical de música àrab.
Exactament.
Sí, és en una altra vida.
Exactament.
Sí. Mira que la sentim a l'altra banda, en Josep Lluís Santissó.
No me digues que...
Sí.
Jo recordo un casament al Caire, sí? Amb aquesta cançó, que em va semblar... Es casava una amiga meva que era una periodista del diari Financial Times i era una altra periodista que es diu Rula Jaraf, que en aquest moment precisament és la directora, la primera directora dona del diari Financial Times,
sí?
I vam establir un lligam molt fort. Érem dels pocs periodistes que s'interessaven per la Guerra Civil Algeriana. Era una guerra molt poc mediatitzada aleshores.
I per què t'has interessat especialment per al món islàmic?
Jo crec que els orígens, com t'he dit, és el moment que vaig veure quan estava al col·legi Sagrats Cors,
sí.
aquest capítol del món islàmic i la mesquita de Córdoba, em sembla, això
és genial, aquí hi ha una cultura al darrere, vull saber què és.
Vull saber què és, i bueno, és a dir, és una qüestió, potser jo sóc una persona que tinc una mica, no sé si diré obsessions, però sí, un cop que dic això, m'interessa.
És això i ho és.
I ho és i fins al final.
Fins al final.
Fins al final. Per mi hi ha dues zones del món que m'interessen, que són el primer amor, que és el món islàmic, i després Rússia, que no va ser, diguem-ne, una cosa que va anar a partir del moment que em van treure d'Algèria, em van fotre el camp, o sigui, és a dir, no em van renovar l'acreditació, jo volia anar a Jerusalem, però el diari tenia els altres interessos. L'indica que està a punt d'acabar la presidència de Yeltsin, aleshores em diuen, vols anar a Rússia? Jo no sabia una paraula de rus, però dic, bueno, fem-ho. I un cop que vaig entrar, em vaig.
Va entusiasmar.
Va entusiasmar, també. Però sóc una persona, diguem-ne, d'interessos limitats.
No.
D'interessos limitats. Sí. No. Els meus amics britànics em diuen... Mind the gap, en anglès, que vol dir...
Sí.
Què vol dir?
Sí, allò que llegim quan entrem al metro, eh?
Què vol dir? Què vol dir? Perquè a tu t'interessa sí. Política molt seriosa del món àrab i el món... I Eurovisió, però la resta
sí.
No sap res.
Allò, vés en compte amb el que hi ha al mig.
Sí,
és de debò, que diu mind the gap, eh?
Mind the gap.
Vol dir que no posis el peu allà perquè vas fins al fons, eh?
Exactament.
Avui amb en Marc Margineres, al divan. Jo aquí parlant d'un segrest, eh? Ja em diràs, Marc, què fem amb tot això, eh? I estima el cielo, brolles голову склонят, дай же ответ, что не позабыл меня. Tatiana Bulanova, hem quedat, que es deia aquesta noia, oi?
Canta. Лесую дождя на мокром огне. Если мой свет, ты напиши мне. Веселье лучной на белой стене.
Què està dient?
Bueno, és una cançó molt tonta, que es diu Mi lucecita blanca. I és...
Però parles és un rus, no? Rus, perfecte, sí, això, sí. Eh?
Bueno, no, home...
Perfecte.
Aviam, Sílvia, 11 anys a Rússia.
Sí, no, és clar.
Sí, si no parles rus, ja em sembla que, és a dir, no, és a dir, és com si un metge que opera el cor no sapigués on està la vàlvula.
Mm-hmm.
Aleshores, jo penso que si et dediques a Rússia t'has de parlar rus, i, perquè a més, Rússia és un país que no es parla cap altre idioma. Aleshores... Per mi, Rússia...
Me'n recordo Gorbachev aquí, quan va venir al fòrum, aquí al costat meu, no hi havia manera que volgués parlar anglès, eh? Rus o rus? Rus o rus, eh?
Aviam, el rus és una gran llengua, s'ha de dir, jo l'aprecio molt, m'he dedicat tota la meva vida a estudiar-la, juntament amb l'àrab, el meu rus és molt millor.
És millor. Rus, àrab, anglès, francès...
I bueno, ja està.
Castellà, català.
Sí.
Una mica d'alemany.
No.
Alemany encara no, eh?
No, és mai de gap, no m'interessa.
Mai de gap, no m'interessa. I tu ens podries a veure, aquí els nostres oients, i ara em deia Josep Lluís, no, Rússia, Ucraïna, com tu mires? Com ho explicaries allò amb un parell de frases?
Bueno, jo fonamentalment, jo sóc una persona que amo a Rússia, però no la Rússia de Putin. És a dir, la Rússia de Putin és una Rússia totalment imperialista i incompatible amb una Rússia democràtica, que a mi em sembla fonamental, i amb la independència d'Ucraïna. Aleshores, evidentment, aquesta Rússia, la Rússia democràtica existeix, és molt més gran del que la gent es pensa, el que passa que, bueno, en un país en el qual fa mig any, fa pràcticament un segle, una persona que està totalment paranoica i està totalment amb problemes de personalitat, va fer per la seva paranoia desaparèixer milions de persones, la gent sap que arriba, hi ha moments en els quals s'ha de callar. I aquest és un moment, claríssimament.
Això es podria comparar al silenci del franquisme?
Jo crec que és molt pitjor.
Molt pitjor?
Jo crec que és molt pitjor.
Allò, rus.
Aviam, jo no puc dir... O sigui, jo no tinc elements per... No me recordo el franquisme, era un país horrorós. Però no me recordo...
Parlava de l'idea aquesta del silenci, de callar.
Sí, sí, el que passa que no sé, a mi em sembla, per lo que veig...
Si no, esclar, ja estan en guerra, i allà maten.
Aviam, jo no vaig... Jo tenia 7 anys quan va morir Franco. Aleshores, no puc dir el patiment que va passar moltes famílies. A part, jo no formo part d'una família que patia precisament sota Franco. Aleshores, no estic en mesura de comparar-ho. Ara, el que sí que et dic és que el gir que ha fet Rússia en els últims 2 anys, perquè això no és nou, envers l'estalinisme, la rehabilitació de la figura de Stalin, la manipulació de la figura de Stalin, això és a dir, era jo arribava a un moment en el qual, les últimes vegades, quan tornava a Moscou, tenia una sensació de tornar a una presó i això no m'havia passat mai. Per mi, Rússia, hi ha dues Rússies. La primera, i a més, jo puc una mica comparar amb l'Alemanya, és a dir, aquesta cançó que he posat, era una cançó, era una cançó que cantàvem moltíssim quan anàvem amb els meus amics als anys 90,
sí,
quan hi havia esperança a Rússia, el primer mandat meu de Rússia entre el 98 i el 2002, anàvem a un bar on hi havia un show drag. I aleshores, i aquesta cançó era molt divertida, i ningú tenia un duro, era un país puríssim, però hi havia una mica, doncs, que les coses anaven a millor. I la gent, i bueno, és per això que... I m'ho vaig passar molt bé en aquesta...
Era l'època de la glaç, no?
Era ja els últims anys de Yeltsin, però encara hi havia llibertat, és a dir, i la sensació de que... I bueno, era un moment en el qual, doncs, jo m'ho passava bé, era divertit, era interessant, Moscou era una gran ciutat, i bueno, és aquesta Rússia que va haver-hi, a la que he tornat, un any després del segrest, és... O sigui, aquella Rússia és la Rússia de cabaret. Aquesta Rússia era l'Alemanya de cabaret. Aquesta Rússia és la Rússia de l'ascens dels nazis al poder.
I ara, quan te'n vas? D'aquí pocs dies, no?
Sí, exacte.
I aquí la teva germana, la Cristina, deia que demanaves perdó, sí, per haver-los fet patir. Això et deu haver fet ronron moltes vegades.
Sí,
te'n vas a aquests països, sí, que, esclar, jo penso en la teva família, que deuen pensar, i ara, clar, l'Alcance vol dir que tota la vida anirà a aquests llocs tan complicats. Però això com ho gestiones?
Bueno, aviam, el primer, per exemple, jo ara estic en aquests moments, he madurat com a periodista, sóc molt més prudent.
Ets més prudent.
Molt més prudent i molt més a l'hora de saber controlar els meus silencis. Hi ha coses que, evidentment, hi ha un moment adequat per explicar-les. No pots explicar-ho tot a la vegada. A mi d'Algèria em van treure fora perquè no sabia gestionar els meus silencis. És a dir, jo veia moltes coses i aleshores les explicava. Si hagués dosificat una mica la informació, m'hauria quedat més temps. Aleshores, doncs...
És interessant això que dius, dosificar la informació.
Jo no estic dient censurar, mai. No.
En quin moment ho fas públic?
Exactament.
On ets tu aquell moment que ho fas públic?
Exactament.
Per tant, és com si tinguessis coses que les vas posar en el prestatge, dius, ja ho trauré quan es pugui servir.
Exacte. I a més, tu veus... Per això és molt important, perquè aleshores, tu pots explicar una cosa, però tu a lo millor... Depenent del moment, no tens l'impacte que si expliques una cosa, quan tu veus que les circumstàncies són les adequades.
Clar, una cosa és el teu de temps, diríem, en funció del país on estàs i el que et pot comportar en aquell moment publicar-ho i potser publicar-ho tot o molt de cop.
Exactament.
I l'altre és que, esclar, en el lloc on publiques i en aquella circumstància, aquell és el moment aquell que convindria per fer efecte.
Exactament.
I t'has de moure entre l'un i l'altre.
Exacte. I en aquests moments, amb quasi 56 anys, doncs jo crec que, i amb un segrest al darrere, això m'ha ensenyat a gestionar una mica millor. Sí.
I un segrest d'aquest tipus t'ha deixat, no sé si coneixes el kintsugi, que és aquesta tècnica oriental, que de les ferides que ha deixat les acaben adornant, les marquen i posen fins i tot com pedres precioses perquè ja formen part d'aquella peça i li confereixen una bellesa superior.
Bueno, jo crec que el segrest no hi ha cap element de bellesa, sobretot tenint en compte com...
En el segrest no, en la ferida, dir, vale, doncs ara no l'amago.
És a dir, aviam, jo no amago el segrest, no vull parlar en el moment adequat, que serà en aquests moments pel documental, perquè és important, perquè ha arribat el moment. El que sí que, quan veig el defecte que ha tingut el segrest a la família del Sotlov, a les famílies del em costa pensar en el segrest en termes de bellesa, però evidentment en el meu cas... en aquests moments un poço de que les coses de que bueno, m'ha fet créixer com a periodista i com a persona, crec jo.
T'ha fet créixer.
Sí, ja t'ho he dit, soc molt més prudent, sé gestionar millor els meus silencis, la informació quan la don i aquí la don, etc.
I ara vius cada dia de cada dia com en pau?
Jo penso que, jo penso que en aquesta vida jo he trobat, perquè sóc una persona creient, una mena de... Crec que sí que tinc una funció a fer, no?
O sigui, és maco això que dius. Quina funció tens a fer, Marc?
Bueno, doncs explicar moltes coses que s'han d'explicar pendents i de les quals hem parlat en aquesta entrevista, però t'he dit que fins aquí puc llegir.
És a dir, encara estàs passant de puntetes per moltes coses sí. I de mica en mica les aniràs podent dir, buscant el moment.
Recorda la primera vegada que em vas convidar. No podíem ni parlar del segrest.
No.
Ara estem parlant del segrest. Tot vindrà.
Tot anirà venint. I la funció teva a la vida o el que atorga sentit a la vida per és mi, just això.
Per mi és el periodisme. Per mi el periodisme és explicar una cosa que hi ha un país, un govern, una entitat... un poderós no vol que s'expliqui. I en el moment que tu l'expliques, tu contribueixes, és el teu granet de sorra a que la societat millori. Aleshores, per mi, jo tinc molt clar que, bueno, en el segrest, jo he estat periodista i protagonista. Ser periodista i protagonista et permet no només viure les coses, sinó analitzar-les.
Viure i veure.
I saber què és el que està passant. I, bueno, fins aquí puc leer.
El divan amb Sílvia Coppolo. Exclusivament en podcast.
Avui som amb Marc Marginedes, que mira tu quines cançons ens ha triat.
Bueno.
Aquí anar parlant... Jimmy Somerville, no? És una mena d'icona del món.
És molt eclèctic. Aquesta cançó sí. Aquesta cançó és fonamental.
Aquesta cançó
és la cançó que fa Jimmy Somerville
sí?
En el moment àlgid de l'epidèmia de la sida a Gran Bretanya per exigir diners per la investigació quan no hi havia cap remei. I ell demostra que es pot canviar les coses. Per mi és un exemple molt important. És a dir, jo amb el periodisme puc canviar les coses. Read my lips and they will tell you enough is enough. Money is what we need, not complacency.
En realitat, amb el periodisme pots canviar el món.
I tant, però és que per això, per mi, aquesta cançó em sembla que reflecteix. És a dir, Jimmy Somerville, amb el que fa, és canviar... és a dir, en un moment en què hi ha homofòbia... estem parlant dels anys 90.
Sí, sí.
En Gran Bretanya surt de l'època de la Margaret Thatcher i ell, diguem-ne, que aconsegueix... fa servir el seu talent per una finalitat que és molt positiva, que és fer explicar al món que hi ha una malaltia que és molt important i que afecta a un segment de la població molt jove i que s'hi ha de trobar una cura, no? Aleshores...
Mira. Una altra cosa que pots fer és dedicar-te a cantar, directament.
No.
Sí.
No, ara m'estic posant vermell.
No, però va. I encara ens ha triat aquesta altra de mira tu, a cara al front. Radio Futura. Me gustó el de la rubia también. Dicen que voy por la mala senda. La tierra tiembla bajo mis pies.
Juan Perro. I Radio Futura, per mi, és un exemple de coherència vital.
Molt bé.
És a dir, aquest senyor, quan va treure aquesta cançó Enamorada de la moda juvenil, la seva discogràfica, que és el que volia fer? Convertir-lo en un grup de fans.
Mm?
I aquest senyor va dir, miri, ni de conya.
Ni de conya.
Ni de conya. Jo tinc el meu concepte de la música. Jo no vull fer això. Jo fer una... I ell, o sigui, ha estat sempre, diguem-ne, molt... És una persona que té molt clar quin és...
Molt coherent, has dit la paraula, eh?
Per mi la coherència és importantíssim, i l'integritat. La coherència, i ell és molt coherent. Jo, per exemple, en el periodisme, mai m'he deixat portar-me per les modes. Per exemple, durant el meu segrest,
sí.
Tot era salvatgisme, tot l'estat islàmic salvatge, tal no sé què, el règim de l'estat és el mal menor, i jo, que he estat segrestat per l'estat islàmic, dic no. No.
No.
No. I, de fet, què és el que ha passat? Hi ha hagut una guerra a Ucraïna i s'ha demostrat que el tàndem Assad i Rússia no són el mal menor.
Com definiries què és estat islàmic?
L'estat islàmic és una tormenta perfecta creada, sobretot, per unes quantes forces, amb l'interacció d'unes forces. Però hi ha unes forces molt importants que estan al darrere. El poder.
Al-Qaeda es desmarca d'estat islàmic, dius, sí. En un moment donat en el documental.
Sí, no. Estat islàmic no era un grup rebel. No li interessava gens lluitar contra Bashar al-Assad. L'estat islàmic, l'única cosa, t'ho dic perquè amb les meves converses que tenia amb el Najib al-Nasrawi, l'única cosa sí. que volien era esborrar la frontera que hi havia entre l'Iraq i Síria, que per ells separava els sunnis, des de l'època colonial. Estat islàmic, t'ho dic, i ho vaig viure jo, Alep, l'estat islàmic era una facció petita i compartia l'espai amb altres grups rebels.
Uh-huh.
La vida era impossible. Hi havia bombardejos cada dia, no hi havia llum, el menjar no hi arribava, etc. Va haver un moment en què l'estat islàmic es va barallar amb la resta de grups rebels i nosaltres es van traslladar en un trasllat que va ser horrorós, que no es van donar de menjar durant 4 dies i estaven manillats en parts i jo amb una manta sobre el cap i, bueno, era terrible. I quan va arribar a Raqqa, capital d'estat islàmic, oh, sorpresa, el règim de l'estat no bombardejava. Hi havia llum 8 hores al dia. Hi havia menjar suficient. Això per mi és un interrogant.
És un interrogant encara ara?
No, bueno.
Era un interrogant i encara no pots donar la resposta.
Jo... Hasta aquí puedo leer.
Coalició Internacional, què diries? Ho dic perquè els oients vagin, anem agafant conceptes, aprenem de tu, eh? Mm-hmm. Què diries de la Coalició Internacional?
Bueno, la Coalició Internacional, evidentment, viu, com diríem en anglès, in denial. Denial, és a dir, jo me'n recordo que quan vam anar a Raqqa, l'any 2019, la Coalició Internacional deia que eren els bombardejos més precisos de la història. I quan vam veure la destrucció de Raqqa, que no va ser pels bombardejos del règim de Bashar al-Assad, com he dit, Bashar al-Assad no bombardejava, no atacava, no hi havia pràcticament lluita entre el règim de Bashar al-Assad i l'estat islàmic, el 90% de la ciutat estava destrossada. I això ha estat la coalició internacional. Aleshores, sembla que ara, els últims anys, per el que he rebut, les informacions que m'han dit, sembla que s'està reconstruint una mica. Però quant de temps han passat? O sigui, vam arribar pràcticament un any i mig, 2 anys, després de la caiguda de l'estat islàmic a Raqqa. I encara, i bueno, jo era com si arribés el primer dia després de la retirada. L'únic lloc que havia estat una mica reconstruït era la plaça aquesta, on es feien les execucions, que era un lloc molt simbòlic, però la resta de les cases... I el pitjor és que a mi em semblava que no hi havia cap preocupació per indemnitzar tota aquesta gent que havia perdut. tot el seu, degut als compartits de la coalició. No? A mi, bueno, em va frapar moltíssim això.
Macarà, et diré una cosa. Digues. Dolça. Quan et veig al final del documental, que torneu a la casa de, davant del riu Eufrates, hi ha un punt en què t'agafen caminant, no? I és com de perfil, lleugerament. Jo dic, no, esclar, és que això és que això és després. Això és quan ha tornat. Perquè, és clar, estaves tan prim quan has de, quan baixes de l'avió, quan ja t'han alliberat o quan has d'enviar la foto amb l'exemplar del diari a la teva família perquè vegin que estàs viu, que aquella mini corbeta que et fa la panxa, la vaig estimar. Estimada, no? Vaig dir, oh, que m'agrada ara, saps? Bueno. No, vaig estimar-la.
Bueno,
entens? Allò que dius, esclar, i ja tornar a la casa o a l'espai, que ja no hi ha la casa del riu Eufrates, tornar als mateixos paisatges, quin efecte feia?
A mi, jo dic, per mi, no és una cosa traumàtica.
És que tu has madurat molt, això. Eh?
No, és una cosa traumàtica, Sílvia, perquè una cosa seria traumàtic. No sé, jo no sóc un conseller del País Basc que pot ficar en un zulo. No sóc un que de cop i volta canvia la seva vida, que té una vida, entre cometes, normal. Jo estic exposat a la violència per la meva feina. Aleshores, dintre dels possibles, és el fet que et segrestin. Aleshores, jo no puc, i, bueno, això potser et prepara psicològicament. I crec que és més aviat un accident laboral. Un accident laboral que pot ser molt traumàtic, no, Sílvia? És a dir,
però, home, Marc, no pot un accident laboral, no.
No, però és un accident.
Ja t'entenc, és la manera d'assumir-ho, eh?
Però és una manera, però és que és molt diferent la preparació. Quan tu, el rebuig, la negativitat, la manca d'acceptació ve quan tu no, de cop i volta et treuen de la teva vida i no li veus sentit.
Però tu li atorgues sentit.
Per exemple, la Neus Català.
Sí, en
el... És a dir, era la persona més normal del món. Malgrat el que vivís, no va estar traumatitzada. Per què? Perquè ella sabia pel que lluitava. I jo estava allà perquè soc un periodista.
Sabia pel que lluitava i després per poder-ho explicar. Exacte. Fins l'últim dia de la seva vida.
I jo tinc moltes coses a explicar.
Fins l'últim dia de la teva vida. Avui ha vingut al divan.
Vostè no és policia, oi que no? Li xuclava els mugrons, oi?
I ens ha triat pel·lícules.
Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
En Marc Marginedes.
I am, yes.
Now then, tell me.
El silenci dels anyells ens has triat amb un Anthony Hopkins monstruós. Per què has triat aquesta pel·li?
Bueno, aviam, primer, jo no sóc un cinèfil perquè no tinc temps d'anar al cine. Necessito molt temps per llegir. La meva vida és molt intensa, molt amb els viatges, etc. Aleshores, diguem-ne que el meu àmbit, o sigui, és limitat. Però a mi aquesta pel·lícula em va semblar de gran qualitat.
Sí.
De gran qualitat. I també jo intento, per exemple, els meus escrits que siguin de gran qualitat. Per què em va semblar de gran qualitat? Perquè, sobretot, no hi ha... Tu no pots avançar el que passarà.
No.
Si tu la veus la primera vegada, hi ha constants canvis. Em sembla una obra maestra en el sentit de que tu estàs constant... Em sembla, per exemple, el moment en què Claire va a visitar un lloc on veritablement estava l'assassí, el psicòpata. Bueno, doncs, aquell moment em sembla un moment màgic de la cinematografia, perquè em va semblar... Ostres, ella picava... Pensaven que el grup...
És tot imprevisible. Sí.
Després hi ha una altra cosa que també... Bueno, això també m'ha fet... Jo vaig veure aquesta pel·lícula vaig pensar, bueno, els psicòpates no existeixen. No existeixen. No. És una figura cinematogràfica. No hi ha...
Sí que hi ha persones amb psicopaties, que és diferent de persones amb maldat. Són dues coses diferents, eh?
Ah, sí? Bueno, jo això no puc... El que sí que et dic és que... Sí que m'he trobat a la meva vida...
Persones amb maldat.
Amb maldat, sí.
Sí.
I persones que...
No necessàriament tenen una malaltia mental.
No?
No.
La maldat d'on ve? Explica'm tu.
Això...
Tu que ets psicòloga, explica'm-ho.
La maldat no té a veure amb l'equilibri, amb la salut mental. No en té. No? No, és a dir, una persona que estigui malalta mental, efectivament, pot ser que en algun moment descompensada faci coses que diríem que són dolentes, però els psiquiatres que s'han dedicat a estudiar això, el que ens diuen és que nosaltres, diríem, no podem assumir que hi hagi persones amb bondat i amb maldat i que els que tinguin maldat no siguin malalts. Ens costa molt moralment d'assumir-ho. Però ho hauríem d'assumir.
Però a mi una cosa que, per exemple, jo he vist molta gent, bueno, he vist gent amb trastorns narcisistes de la personalitat.
Sí, jo sí.
És a dir, en molts moments de la meva vida. Jo crec que el Jihadi John i després aquest senyor del cine és un element extrem d'aquesta característica, trastorn narcisista de la personalitat. I jo penso, per exemple, que a mi m'ha pres a Ucraïna la gent rebutja, és a dir, tothom diu, bueno, és que els russos no deuen ser tan dolents. No! Rússia, la Rússia actual, és un país totalment darwinista que està gestionat per gent que amb criteris de crim organitzat. I el seu president és el primer exemple. I és molt difícil. I a mi, de vegades, quan em trobo gent que des d'aquí, des de segons quins partits de l'esquerra, més a Madrid que no passa a Barcelona, perquè em sembla que a Barcelona les coses s'han entès molt millor, que m'expliquen que és Rússia, i dic, mira, senyor, jo porto uns anys vivint a Rússia. He vist com el senyor Putin ha arribat al poder. He vist que a més a més és un procés. És a dir, perquè aquest president ha estat empoderat. O sigui, aquest president va llançar la primera guerra només arribar al poder amb, evidentment, uns atemptats que tothom diu que són mans orquestrats pel KGB perquè arribés al poder. I converteix una república minúscula d'un milió de persones en una mena de gueto de Varsovia, a l'aire lliure, i on moren el 10% de la població. I el món calla. La següent aventura bèl·lica, Síria. Passa el que passa, i tothom calla. Evidentment, aquest senyor ha experimentat un procés d'empoderament, fins que el moment en el qual va dir, és que el món callarà quan jo ataqui ja, ara no a una rebel·lió interna, no a una milícia d'un aliat, sinó a un estat. Una guerra, és a dir, tornar a la guerra, una guerra entre estats. Semblava que això no ho veuríem pas a la nostra vida. Doncs sí, jo penso que el psicòpata de Silenci dels Anyells, Jihadi John i Vladimir Putin, tenen moltes coses en comú.
A vegades també pot passar, no?, que quan una situació és clarament injusta i excessiva, hi ha un punt que, com que ens genera tant malestar, volem acabar pensant que la víctima alguna cosa ha fet de moment que l'estan atacant. Però serveix una mica com per reequilibrar-nos nosaltres. Exacte. Internament,
sí, sí, sí,
davant.
No, eh? És a dir, en el conflicte d'Ucraïna és que No hi ha espai per l'equidistància. No hi ha espai per l'equidistància. Perquè, a més, és que des de fa temps hi ha un plan que sabem perfectament que existeix des de l'any 2009 de Putin per reprendre Ucraïna. La Rússia que ell vol, la Rússia, el seu concepte de Rússia, no pot existir sense tornar, sense reconquerir. La Rússia imperialista no, sense reconquerir Ucraïna.
I en Marc Marginedes ens ha triat també aquesta altra pel·lícula.
Si quieres a tus amigos, tu deberes protegerlos de ellos mismos.
Dius, però aquest home que ha de callar, que el segrest, que jo... La boda de mi mejor amigo, la boda del meu millor amic.
Mind the gap, com em deia, amb els meus amics.
Amb la Julia Roberts.
Mind the gap. De la política més seriosa...
I aquesta què? Per què ens l'has triat, aquesta pel·li?
Perquè em diverteix moltíssim.
Vital ell, eh?
perquè s'ho
passa bomba, eh?
Em sembla una... Bueno, podria haver escrit, per exemple, Mujeres al bord d'un ataque de nervios.
Aquesta també està bé, eh?
També està bé. O sigui, és a dir, perquè a mi em sembla... O sigui, és a dir, em sembla que fer riure és molt difícil. Em sembla que aquesta pel·lícula de La boda de mi mejor amigo... o La mujer al bord d'un ataque nervio és divertiment,
respirar.
Exacte, i jo necessito, la meva vida és molt seriosa, aleshores necessito de cop a volta
una escapada d'aquest tipus, eh?
Per exemple, l'Albert l'altre dia en una entrevista del documental em va donar un cop baix, l'Albert Soler, quan va dir que en el meu viatge catàrtic de tornada a Síria i a retrobar-me als llocs on hi havia estat segrestat,
sí?
vaig dir un moment, passarà el que passi, però jo avui veuré Eurovision.
Som als últims minuts amb Marc Marginedes i mira, ara me'n vaig a un fragment d'una obra, d'un llibre que ens has triat. La pared se balanceó y una conocida y dulzona sensación de náusea inundó mi garganta. La cerilla quemada en el suelo pasó flotando por milésima vez ante mis ojos. Alargué la mano para agarrar aquella inoportuna cerilla, pero desapareció. Dejé de ver. El mundo aún no me había abandonado del todo. Allí en el bulevar aún se oía una voz, la voz lejana e insistente de la enfermera. Luego vi pasar velozmente unas batas, la esquina de una casa, el cielo estrellado. Surgió una enorme tortuga gris. Sus ojos brillaban indiferentes. Alguien le había roto un costado del caparazón. Y yo me introduje en algo que parecía una cueva.
El diván amb Sílvia Còpulo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
El artista de la pala. Són relats de Colima de Varian Shalamov.
Varlam Shalamov.
Oh, molt bé, que tu el pronuncies molt bé, que tu la deus admirar.
Jo l'admiro moltíssim. Ah. A més, molt més que Solzhenitsyn. Varlam Shalamov, per l'oient, és, per mi, és el gran cronista del Gulag. Molt millor que Solzhenitsyn, que a més va ser molt utilitzat per Estats Units. Varlam Shalamov, a més, no va gaudir de la glòria que va tenir Solzhenitsyn i va ser una persona que va morir, és a dir, quan el van alliberar no va poder tornar a Moscou i, bueno, per mi, ell i Vasily Grossman són les persones que per mi m'han influït més a l'hora d'escriure. És el detall per explicar, per transmetre, per fotre-li una, al lector que s'enteri.
Un cop de puta la cara perquè ho vegi,
exacte. Jo me'n recordo, per exemple, una vegada quan van enviar el tsunami, tot i que de vegades m'envien a fer catàstrofes naturals, van enviar el tsunami. I per mi, el més important era l'olor que hi havia allà. I vaig dir...
Té una força l'olor evocativa, bestial. I, més amb un tsunami hauria de ser a destrossa, misèria, mort.
Exacte, està totes les coses encara per recollir. I l'olor, a mort. I aleshores em va dir una companya meva que va dir la meva primera crònica. És des de Madrid, ella estava a la delegació. És que lo hueles. I per mi era... O sigui, és a dir, jo amb Varlam Shalamov, amb el Vasily Grossman, va fer, quan treballava pel diari Krasnesvezda, el diari de l'Exèrcit Roig, va arribar a un camp de concentració i va explicar amb un detallisme les tortures que patien els presoners jueus. I per mi és molt important, quan jo escric sobre el patiment a les guerres, explicar això, no? Explicar...
Viure-ho, fer-ho viure.
Exactament. Són els detalls...
Els que fan viure.
El que fa que el lector... O sigui, per mi, el que fa que el lector doncs reaccioni. Les guerres acaben quan els pobles i quan els lectors, quan les audiències, demanen al seu govern aturi aquesta guerra.
Prou.
Aleshores, per mi és un exemple de com s'ha de descriure una situació de patiment humà. S'ha d'agafar un detall. Per exemple, com està descontrolat el tema a l'Afganistan. Me'n recordo un home, un soldat, que m'ha ensenyat que hi havia el seu fusell i hi havia un forat. I diu, mira, aquest fusell m'ha salvat la vida perquè hi havia una... em van disparar i la bala m'hauria donat als collons. I gràcies al meu fusell, va tocar el fusell, no? I això és un detall que moltes vegades... O sigui, si tu l'agafes i comences una crònica amb això, i de veritat... O sigui,
pots explicar després tot el que està passant al voltant.
Exactament, però és important introduir el lector amb imatges potents i fortes.
Imatges mentals, eh?
Exacte. I Varlam Shalamov, per exemple, Varlam Shalamov en el Gulag t'explicava quin era l'efecte que tenia un tros de pa que li donava les forces suficients per continuar treballant a les mines. però ni més ni menys. És a dir, i explicar com era aquest procés de deglució d'un tros de pa, va sembla, per mi és un exemple. No?
A quins països has estat així en conflicte?
A quins països?
Sí, a quins?
Bueno, he estat en el món àrab i la Unió Soviètica. Ara et puc...
I ara te'n tornes a
Ucraïna.
Ucraïna, sí. I què voldries fer que encara no has fet?
Bueno, ara, és a dir, per mi, explicar...
Explicar-ho més.
Explicar Estat Islàmic, explicar les coses que hi ha... Que
s'han explicar-ho tot.
Que és explicar-ho tot, exacte. I, bueno, i també penso que sí, és a dir, explica, per exemple, a mi últimament, per exemple, vaig anar a Bulgària i vaig explicar com el govern, o sigui, Rússia havia segrestat pràcticament aquell estat, no? I com ho feia mitjançant una companyia petrolera que a més que funcionava allà però ni que tan sols pagava impostos a Bulgària i els impostos que s'estalviava eren l'equivalent del Ministeri d'Educació. Per mi, explicar aquestes coses, i ara en aquests moments anem a fer... com és possible que activistes ucraïnesos i russos que fugeixen de la dictadura, un cop que arriben a Bulgària, han estat detinguts per mandats d'extradició en mesos a Bielorússia i a Bulgària i a Rússia, i amb això, amb aquesta informació, ens farem preguntes a Brussel·les. A mi és el que em fa moure, el que em fa
Actuar.
El que em fa... O sigui, la meva força vital.
El que t'empeny.
Exacte.
És això, eh?
Exacte.
En Marc Marginedes ha vingut avui al divan. Veieu-li la pel·lícula Regreso a Raqqa, però sobretot seguiu-li i viviu els seus textos al diari, al periòdico. Hauràs de tornar perquè hem d'anar avançant amb tot això que ens ha quedat pendent, eh?
Això queda pactat. Quan es pugui, t'ho dic que els silencis s'han de saber gestionar.
Gràcies, Marc.
Gràcies a tu, Sílvia. Moltíssimes gràcies. M'ha encantat l'entrevista.
Oh, tu tan desordenada, allà! I mireu amb què ens acaba aquest home! Amb les noces de Fígaro!
Mira, les noces de Fígaro t'explico. Quan estava segrestat,
sí?
Jo la repetia, donava voltes i la repetia al cap.
Veus que bé, t'ha de tenir cultura?
Diguem-ne la meva concessió a la música culta. Perquè a mi la música, o sigui, és a dir, la música moderna, no soc, la meva vida, doncs ja veieu, és Eurovisió,
si
Tatiana Bulanova...
Però si ens has posat l'Àrea Futura, ens has posat aquí el Jimmy Somerville...
Sí, però és... Però no sóc una persona, diguem-ne, que faci jazz, que tal, però amb això... Sí. I la brillantesa de Mozart, o sigui, és a dir, el fet de que sigui capaç de fer aquestes... És brutal, brutal.
Tu t'imagines allò estar segrestat i anar pensant en la música? Uau, uau, uau.
Et transportava a un altre lloc.
Quina sort. Santiso. El so. L'Ortega. A la producció. En Marginedes. És l'artista mundial. Va, Còpula, aquí que aprenc. Jo vinc aquí perquè aprenc, eh? És només escoltó. Vai, que vagi molt bé.
Moltíssimes
de debò que sí.
Moltíssimes gràcies
a tu.
Entrevista.
Troba el divan amb Sílvia Còpula a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopulo.
El divan amb Sílvia Còpula a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.